Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 11 de maig del 2024. Per fi, després de dues setmanes, que s'han fet molt llargues, ahir va acabar la campanya electoral. Han estat 15 dies en què els partits han fet les seves propostes, les han debatut, també s'han dit el nom del porc els uns als altres i, com sempre, per a la població de peu, han sigut uns dies força pesats. Ara bé, demà és el nostre torn. Demà serem nosaltres els qui hem de decidir qui volem que siguin els nostres representants al Parlament, que a la vegada escollirà qui ha de ser el nou president de la Generalitat. Cosa que, per cert, no sembla fàcil. Una cosa està clara, demà cal anar a votar. Voteu a qui vulgueu, a qui cregueu que té una millor proposta per al país o per als vostres interessos, però aneu-hi. Molts dels nostres parents van deixar la pell per aconseguir aquest dret, així que demà omplim les urnes una vegada més. En l'informatiu d'avui, acabarem amb la ronda d'entrevistes als candidats que han volgut passar per Ràdio Falset a explicar les seves propostes. I ho farem amb la cap de llista d'Esquerra Republicana per Tarragona, Raquel Sans. Així mateix, farem una valoració de com va anar la Fira del Vi amb l'alcalde de Falset, Carlos Brull, i repassarem les dades de l'atur del mes de maig. També us explicarem que aquesta setmana s'ha donat inici als actes de commemoració dels 700 anys del Comtat de Prades. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Comencem! Encarem ja l'última setmana de campanya electoral, una campanya en la que els partits estan aprofitant per explicar les seves propostes i on no sembla clar que ens pugui deixar una imatge sobre els possibles pactes electorals que vindran a partir del dia 12. Aprofitant la seva visita a Falset en motiu de la Fira del Vi, hem entrevistat a la cap de llista d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona, la senyora Raquel Sans. Bon dia, senyora Sans.
Hola, molt bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Com està anant la campanya?
Doncs la campanya està anant molt bé. La veritat és que estan sent dies de molta energia positiva, de trepitjar molt de territori i de veure que hi ha molta gent amb ganes de que aquesta transformació que ha començat a fer el govern de la Generalitat doncs es quedi, no? I que aquesta nova manera de fer política doncs també pugui continuar. I per tant, bé, amb molts ànims, amb moltes ganes, escoltant a molta gent i sobretot encomanant-nos d'aquesta energia positiva.
Uh-huh. Arribem a aquestes eleccions després que el president Pere Aragonès convoqués les eleccions per no haver pogut aprovar els pressupostos. I un dels motius pels quals no es van poder aprovar aquests pressupostos va ser el tema del projecte del Hard Rock. Des del seu partit diuen que no és el seu model, però malgrat això estan permetent que el projecte segueixi avançant.
Sí, nosaltres, és a dir, quan vas al davant assumeixes contradiccions i assumir la responsabilitat és això. Llavors, el projecte, no estem en el moment de triar si el projecte tira endavant o enrere. Hi ha uns compromisos que venen del passat i aquests compromisos existeixen i per tant, si et fessis enrere amb aquest projecte, primer que generaries inseguretat no, a possibles inversors i després que hauries de pagar una indemnització. I les coses són així, no? Vull dir, si estéssim en el moment de fer desaparèixer el projecte i Esquerra tingués la responsabilitat, doncs segurament no seríem on som. Però hem assumit no, uns compromisos que estaven adquirits i, per tant, el que anem fent és gestionant aquests compromisos adquirits, garantint que no hi hagi barra lliure, que alguns el que demanaven era que hi hagués barra lliure. No, les coses s'han de mirar molt bé. El projecte del 2012 no és el mateix del 2024, el context de canvi climàtic del 2012 no és el mateix del 2024 i, per tant, entre altres qüestions, hi ha tot el que té a veure amb l'informe mediambiental que encara està pendent i que ha de tenir en compte totes aquestes qüestions. I hi ha un altre element que no hem tingut majoria parlamentària per fer-ho en el Parlament en la passada legislatura i esperem tenir tota la força per poder-ho fer, que és aquella rebaixa de la fiscalitat que va aprovar la sociovergència l'any 2014. Bàsicament, la rebaixa de la fiscalitat deia quan entri en marxa Hard Rock passarem de que els casinos paguin el 55% a que paguin el 10%. I això es va aprovar el 2014, Esquerra Republicana hi van votar en contra i Tant de bo tinguem la força suficient en la propera legislatura per tornar a fer, no? A posar la fiscalitat on pertoca, lògicament, en una activitat que té aquestes externalitats negatives ha de pagar aquesta fiscalitat, i si no els hi surten els números als privats, doncs escolta'm, no? A una altra cosa, però que això no vagi en detriment de les arques de la Generalitat.
Vostè ara m'ho ha explicat molt bé, no? Sí. Molt, molt clar, no?
Sí.
Creu que s'ha explicat també a nivell del país?
Saps què passa? Que vivim en una societat del titular, dels 140 caràcters a Twitter o X o com es digui, i vivim en un moment de o blancs o negres. I a vegades les coses, malauradament, no són blanques o negres. Les coses tenen matisos i tant de bo les coses fossin tan senzilles, però quan vas al davant, quan assumeixes les responsabilitats, doncs has de prendre decisions i que tenen en compte totes aquestes qüestions. Jo crec que nosaltres amb això hem estat honestos des del primer dia. Mai hem tret la bandera del Hard Rock com si han fet Junts per Catalunya i el PSC, no? que són uns abanderats, i no només uns abanderats, és que ens han fet pressió política portada a l'extrem perquè el projecte tirés endavant. De fet, ens demanaven, vinga, vinga, corre, 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 no? Aprovem el projecte. I nosaltres el que diem és que si Esquerra va al davant som garantia de que les coses, si s'han de fer, es facin bé.
A les darreres eleccions Esquerra va guanyar a la demarcació de Tarragona i va aconseguir 5 diputats. Aspiren a repetir resultats o creu que la gestió del govern els passarà una mica de factura?
Nosaltres aspirem a repetir i a millorar resultats. Aquesta és l'aspiració. De fet, som conscients que hi ha un terç de la població que a hores d'ara, no, encara que quedi una setmana per finalitzar la campanya, no s'ha decidit. I, per tant, la nostra obligació, vostè em deia, això ho ha explicat bé, no? La nostra feina és explicar-nos molt bé perquè tota aquesta obra de govern arribi a la gent. Perquè què passa, no? Jo poso l'exemple, per exemple, de la situació del personal dels serveis públics del país. Quan va arribar Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat, hi havia un 30% de treballadors i treballadores públics que estaven en una situació d'interinatge, i Europa ens estava dient aquesta situació no pot ser perquè genera inestabilitat, perquè perjudica els treballadors i treballadores. Actualment estem parlant d'un 8%. D'un 30% hem passat a un 8%. Què tindrà tothom en ment? Unes oposicions que no van anar bé. I és perquè qui assumeix les responsabilitats doncs fa coses i a vegades comet errors, efectivament. Qui no s'equivoca mai és qui no fa res. Jo el que voldria és que la gent es quedés, que sí, que malgrat no, doncs pot haver-hi equivocacions i coses que no funcionin, hem passat d'un 30% de persones que estaven en situació d'interinatge al 8% actual. I jo crec que hem de ser capaços d'explicar aquesta dada perquè, bueno, els que ens han precedit doncs diríem que havien tingut una mica de política de braços caiguts respecte als treballadors públics.
Probablement això d'admetre els errors no és fàcil, no?
No. A vegades realment... em diuen que no ho faci, eh? No cal dir... No, escolta'm, sí. És a dir, no passa res, som humans. És a dir, ens posem al capdavant d'això perquè som gent que, ostres, que creiem en el país, en el projecte, en els serveis públics, no? I que som gent d'esquerres, que som independentistes i que estem aquí i som honestos. I la honestedat també passa per reconèixer quan t'equivoques, perquè jo crec que no hi ha ningú que sigui infal·lible. Penso que no crec en la gent que ho fa tot bé, perquè qui digui que ho fa tot bé, doncs jo crec que t'enganya.
Val, centrem-nos a nivell de demarcació de Tarragona i a banda de Hard Rock, que ja n'hem parlat. Quines són les principals propostes d'Esquerra Republicana per a d'aquestes eleccions i per als propers anys?
Jo crec que n'hi ha moltes, però, per exemple, no, avui que som a Falset, que som al Priorat, voldria destacar les propostes en matèria d'habitatge. Les dificultats per trobar un habitatge són compartides a tot el territori i els municipis de costa tenen una problemàtica, els municipis d'interior en tenen d'altres, el Priorat té un problema amb l'habitatge brutal, no? I per això calien polítiques transformadores com les que hem impulsat. Polítiques que limitin el preu del lloguer, perquè la gent pugui arribar a final de mes i pagar-se el lloguer, o polítiques com limitar els habitatges d'ús turístic. Jo poso l'exemple de Margalef, no? Que és un municipi del Priorat, que té 166 veïns empadronats al municipi i té 46 habitatges d'ús turístic legalitzats. O sigui, imaginem-nos la proporció. Per tant, un fill o filla de Margalef que vulgui quedar-se a viure al seu municipi, doncs tindrà moltes dificultats per trobar un habitatge a Margalef. Calia limitar els habitatges d'ús turístic perquè evidentment, el turisme hi ha de ser, ha d'existir, però amb uns límits. O sigui, el que no pot fer és el turisme carregar-se els habitants del territori. Després parlarem de, no? Parlarem d'arrelament i aquestes coses. I després, jo crec que en clau Priorat és superimportant l'Estatut del Municipi Rural, que s'ha de desplegar, que és una eina que ha d'ajudar precisament no? a garantir que la gent es quedi als municipis més petits, als municipis rurals, que proposa una fiscalitat amb rebaixes no? per la gent que arrela, tot el tema d'incorporar les llars d'infants a les escoles rurals, que ha sigut clau, només cal que parleu amb els companys d'Ulldemolins per saber no? Doncs la importància d'incorporar la llar d'infants dins l'escola rural, i després tot el que té a veure amb l'aigua, però suposo que també en parlarem, que és importantíssim.
Sí, sí, estan totes les preguntes apuntades aquí, no et preocupis.
És que hi ha, com que hi ha tants reptes, no? Dius, bueno, va, anem a anomenar-los.
Anem a poc a poc, val? Parlaves d'això, no? Del tema de l'habitatge, dels pisos turístics... Clar, la falta d'habitatge provoca, no?, que cada vegada sigui més greu el despoblament.
Exacte.
Vale, hem de proposar propostes per garantir l'habitatge, no només per limitar els pisos turístics, sinó també s'han de intentar ajudar els veïns que puguin rehabilitar les cases velles...
Hi ha moltes ajudes, o sigui, hi ha hagut un increment molt substancial dels ajuts a la rehabilitació, perquè una altra de les coses que ens trobem, especialment als municipis més petits, és que hi ha moltes cases buides, que la gent s'ha fet gran, han marxat a un altre municipi o a un altre lloc del mateix poble, es mor la gent gran, i aquells edificis queden buits, queden tancats, i normalment es van malmetent, no? I segurament la gent no té prou recursos com per poder-los rehabilitar. Llavors, una de les coses que s'ha fet és potenciar una línia d'ajuts a la rehabilitació, on la Generalitat hi ha destinat molts recursos precisament per incrementar aquest parc d'habitatge, que és que són cases que hi són, que existeixen. El que passa és que entenem, no?, doncs que la gent no es pot permetre fer aquesta rehabilitació, que té un cost econòmic molt elevat i que, per tant, doncs, hem d'acompanyar i hem d'empènyer.
Uh-huh. I una altra cosa, no?, un altre aspecte, no?, és la falta de serveis. Cada vegada ens trobem, no?, doncs ara ha tancat el forn de pa, ara ens tanca la botiga, ara s'ha jubilat no sé qui, aquesta falta de serveis també tampoc no ajuda a que la gent vulgui o pugui seguir vivint als pobles.
Sí, la falta de serveis és compartida a molts llocs, i jo voldria destacar una política de l'alcalde de Falset i de l'Ajuntament de Falset respecte a com conservar aquest petit comerç i aquests serveis. Falset hagués pogut triar la política de deixar construir supermercats i grans superfícies no, a la vora de Falset, molts, perquè n'hi havia molts que estaven interessats, sent capital de comarca, i aquí hi ha hagut una política doncs, de que no s'obrissin més superfícies comercials, perquè grans superfícies comercials, perquè això té un impacte molt directe en els petits negocis, en els petits comerços del municipi, i avui, si podem parlar de que Falset té uns 90 comerços, és segurament perquè hi ha hagut una política pública, en aquest cas al capdavant de l'Ajuntament de Falset, que ha garantit que, no, que aquests comerços es poguessin garantir i que poguessin continuar. Segurament el relleu generacional i de més és un aspecte que haurem de treballar, però sí, vull dir que depèn de la sensibilitat de qui va al davant, doncs passen unes coses o en passen unes altres. Mm-hmm.
Val, canviant de tema i sense enganyar-nos, no? Si un problema tenim i som l'únic racó de Catalunya on no ha plogut,
ja,
és aquí.
Ja és gros, ja és gros. Mira que ha plogut a tot arreu.
És aquí. Doncs el tema de l'aigua, Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, va presentar uns projectes per fer arribar aigua de l'Ebre als embassaments primer dels Guiamets i Margalef i d'aquí cap a Siurana. Tot això segueix endavant, tal com va anunciar el conseller el passat dijous a la inauguració de la Fira del Vi. Però, clar, això, si es materialitza, serà l'any 2027.
Sí, sí, sí. Som conscients que hi ha un dèficit i un greuge, i jo voldria recordar que Esquerra Republicana hem assumit les responsabilitats en matèria d'aigua des de fa un any i mig, no? Perquè a vegades la memòria és molt curta i alguns diuen no, és que heu governat tot aquest temps. Sí, però la responsabilitat en matèria d'aigua fa un any i mig que la tenim. Tot i això, no? Vull dir, ens ha tocat gestionar aquesta sequera, que és la pitjor sequera que ha viscut el país en tota la història, 40 mesos de sequera, que es diu de seguida, i hi ha molts reptes, no? Sobretot jo crec que qui més s'ha vist perjudicat i crec que aquí hi ha d'haver ajuts clarament destinats a la pagesia, perquè el sector primari és el que més afectat s'ha vist per les restriccions d'aigua, en el cas del Priorat, doncs de manera molt estructural i des de fa molt de temps. Per tant, sí, jo crec que hem de celebrar, tot i que alguns pagesos del Priorat, bueno, jo fins que no ho vegi no m'ho creuré, no? Hi ha cert escepticisme, cosa que és totalment compresa, perquè clar, fins que no veus les coses, doncs les poses en dubte. Jo el que sí que garanteixo és que el govern d'Esquerra Republicana ha cregut en la necessitat de posar solució a aquesta sequera estructural que tenia el Priorat, que això està inclòs en els pressupostos i que seguirà avançant, i dubto que hi hagi qualsevol formació política que vagi en contra de que els regants i que els pagesos del Priorat puguin disposar d'aquesta aigua, perquè bàsicament aquesta aigua és la gasolina o és el motor també de la comarca.
Mm-hmm. Tal com està plantejat el projecte, però, és a dir, en una primera fase arriba l'aigua a l'embassament dels Guiamets i d'aquí va pujant fins a l'embassament de Siurana.
Mm-hmm.
En cas que arribés l'aigua a l'embassament de Siurana, això pot suposar un transbassament, i ho dic entre cometes, encobert cap a l'embassament de Riu de Canyes i d'aquí cap a baix al Reus?
Claríssimament no, i per això en paral·lel, no, a aquesta connexió que s'ha de fer per garantir l'aigua de rec al Priorat, ha d'anar en paral·lel amb la regeneració d'aigua de la depuradora de Reus, que ha de servir per nodrir, en aquest cas, els regants de Riu de Canyes, no? I per tant, són dues actuacions que s'han de fer en paral·lel, perquè és un problema enquistat, històric, no, aquí al territori, i per tant, no es pot fer una cosa sense l'altra. I les dues coses s'han de fer i les dues coses estan previstes.
Mm-hmm. Però tothom hi està d'acord amb això?
Bueno, jo no sé si hi estan d'acord o no. Esquerra Republicana hi estem d'acord, i el que hem de treballar és per garantir que això passi, perquè bàsicament és una qüestió de justícia, no? que aquesta aigua arribi als regants i als pagesos del Priorat, i que òbviament no deixem sense aigua tampoc els regants de Riu de Canyes, però hi ha altres maneres i per tant les hem de trobar, i la regeneració d'aigua de la depuradora de l'Edar de Reus, doncs creiem que és l'opció.
Mm-hmm. Un altre tema que ha afectat a nivell de paisatge, com sap, el paisatge és una de les apostes de la comarca del Priorat, és tot el tema dels macroprojectes d'energies renovables.
Sí. Tenim
per una banda que han aparegut alguns bolets, s'han quedat aquí, no han avançat, no? En tema de macroprojectes solars, però sí que hi ha un projecte d'ampliació del parc eòlic del Trucafort, aquí entre Pradell i la Torre de Fontaubella, o també el Pas de la Mat. Tot això no casa en el projecte de desenvolupament basat en el paisatge que té la nostra comarca.
Sí, sí. Jo el que voldria destacar és que vostè deia s'han quedat aquests projectes, s'han quedat aquí com a bolets. Segurament s'han quedat aquí com a bolets perquè hem tingut la responsabilitat des d'Esquerra i hem tingut molt clar que no podia progressar ni prosperar cap projecte d'esquenes al territori. Ens havíem trobat un decret no, pel que fa a les renovables del senyor Damià Calvet, en aquell moment de Junts, conseller de Territori, que el que proposava era una barra lliure, no? Que aquí que el més fort, el primer que arribés, pogués instal·lar molins i pogués instal·lar parcs fotovoltaics a tot arreu. Nosaltres el que creiem és que no tenia cap sentit que un ajuntament en el seu planejament pugui decidir on va un supermercat o on es posa una església o on es posa, no sé, una escola, i en canvi no tingués capacitat de decidir si hi ha un parc fotovoltaic que tindrà un impacte en el seu territori, en el seu paisatge i en el seu dia a dia, no? I per tant, evidentment, creiem que els ajuntaments hi havien de dir, i això és el que hem fet, i per tant, en aquests 3 anys no ha prosperat cap projecte que no hagués tingut el consentiment o el vistiplau dels ajuntaments.
Mm-hmm. Una altra qüestió que també està molt d'actualitat a la nostra comarca i a les comarques veïnes també són el tema dels fons de transició nuclear.
Mm-hmm.
Sabem que aquests fons són per ajudar a que el territori se pugui adaptar a la nova situació en el moment en què tanquin les centrals nuclears. Com ho fem perquè aquests fons reverteixin al territori i realment serveixin, doncs, pel que han de servir, no?
Sí, són molts diners, eh? Estem parlant de, si no m'equivoco i no voldria errar la xifra, de 83 milions d'euros cada any que van per la, no, pels municipis del Penta 1, Penta 2 i, per tant, pels municipis que durant aquests anys han tingut les externalitats negatives també de les nuclears i que han de ser capaços de preparar-se pel futur que els hi vindrà. Llavors, aquests recursos, bàsicament, el que han d'anar és als petits empresaris, als autònoms de cadascun dels municipis per ser capaços de generar aquella ocupació no, que sigui necessària perquè, bueno, doncs quan se'n vagin les nuclears, no quedem en municipis que no tinguin llocs de treball als quals poder-se dedicar la gent de la població. Per tant, tinguem una fuga de persones i un desarrelament vinculat a la manca de llocs de treball, no? I per tant, són aquests recursos que s'han de destinar, s'ha de fer molt bé, perquè quan arriben aquestes grans quantitats, doncs es corre el risc de que les coses no es facin bé i per tant, hem de vetllar tots plegats per aquests projectes que el que han de fer és generar ocupació i oportunitats de cara al futur.
Sí, sí, no? És una mica, no, que no, per exemple, no pugui arribar una empresa de fora i digui, ara monto la fàbrica aquí.
No, bàsicament els recursos estan pensats i dissenyats de manera molt prioritària perquè siguin els empresaris, els autònoms de cadascun dels municipis que puguin generar les seves pròpies oportunitats i, per tant, ho hem de fer de manera conjunta. Evidentment, estem parlant de molts recursos i és probable que vingui alguna empresa de fora. Jo crec que tot és compatible, però hem de tenir molt clares quines són les prioritats i, en el cas del govern d'Esquerra Republicana, la prioritat, bàsicament, és que la gent que ja té negocis, la gent que ja té no, les seves empreses al territori, doncs sigui capaç de generar més ocupació.
Obrint una mica el focus, tornem al nivell global de país. Si ens fixem en les darreres enquestes, veiem que Esquerra va tercera, no?, per darrere del PSC i de Junts. Si la cosa queda així, sembla que seran vostès qui decidirà qui és el president de la Generalitat.
Jo espero que decidim que el president de la Generalitat segueixi sent Pere Aragonès perquè és el millor president que podria tenir la Generalitat. Jo no les crec, les enquestes. I a més, les enquestes acostumen a voler també influir d'alguna manera en l'opinió pública. El que sabem ara mateix és que hi ha un terç dels votants que no ha decidit no, si dipositar el vot. Bàsicament, no ha decidit si es mourà de casa, anirà a la platja o anirà a fer una paella el dia 12 de maig. I per tant, nosaltres apel·lem sobretot a aquesta gent. En funció de la mobilització tindrem més bons o més mals resultats i llavors nosaltres fem la crida a la gent de dir, escolta'm, és que si governa Esquerra Republicana la gent no ha de triar entre un govern independentista i un govern d'esquerres, no? Perquè si la gent vota Junts, està votant a Carles Puigdemont, no sabem ben bé per fer què, més enllà de que torni Carles Puigdemont, però a nivell de projectes, és a dir, no sé quina proposta té Junts per l'aigua del Priorat, no sé quina proposta té Junts en la gestió dels fons de transició
nuclear. Li preguntarem a la candidata el dia que l'entrevistem.
Estaria bé saber-ho perquè de moment, més enllà de que torni Carles Puigdemont, no estan concretant cap proposta. I l'altra alternativa és un PSC que, bàsicament, el que farà és demanar permís a la Moncloa per fer qualsevol moviment i, per tant, nosaltres doncs, creiem que hem de sumar i hem d'aconseguir la força i en això batallarem perquè Pere Aragonès continuï sent el president de la Generalitat.
No la deixaré marxar sense preguntar-li sobre la percepció que creu que té de la ciutadania de la classe política, no? Creu que hi ha un cansament generalitzat?
Jo crec que hi ha qui està interessat en posar-nos aquesta etiqueta de classe política. Jo no me'n sento de classe política. Jo al final el que veig en els meus companys i companyes d'Esquerra i de molts altres partits, som gent que tenim una vida privada, jo era periodista, he treballat durant 20 anys, m'ha costat molt arribar a final de mes, he hagut de tenir 3 contractes per poder pagar la hipoteca, perquè treballar dissabtes i diumenges, i m'he dedicat a això de manera circumstancial, jo estic aquí de pas, amb vocació de servei públic, i per tant, això de la classe política, treballo moltes hores del dia, faig moltes renúncies personals, soc mare de 3 fills i això té un impacte en la meva vida i escolta'm, el que ens aval és l'honestedat, les ganes de treballar i aquesta vocació de servir a la gent i de millorar el dia a dia de la gent. I hi ha gent que som així, que estem en una entitat i ens posem de presidents, de secretaris sense cobrar, no? I que fem totes aquestes coses, doncs ara ho fem a la política. Però crec que és molt injust, perquè independentment del partit que siguin, hi ha molta gent honesta i segurament hi ha qui li interessa fer creure que tots som iguals, perquè aquests que ens posen aquesta etiqueta són els que després van tots a votar, mentre la gent treballadora i la gent honesta es queda a casa pensant-se que tots són iguals i al final no, alimentem aquest aquest monstre.
Bé, doncs, moltes gràcies a Raquel Sans, cap de llista de la candidatura d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona. Que vagi molt bé i a veure què passa.
Doncs sí, que tinguem molts vots, que serà la nostra sort i serà també la sort del Priorat.
La Fira del Vi de Falset ha servit enguany vora 64.000 degustacions de vi, és a dir, uns 8.000 tiquets de 8 tastos. Fins ara, la xifra de degustacions més elevada havia estat la de l'any passat, quan se'n van recomptar 57.000. Els actes que s'han fet a Falset i als altres pobles de la comarca han estat un èxit de visitants, amb la qual cosa es calcula que, en conjunt, unes 35.000 persones han assistit a algun dels actes de la Fira del Vi del passat cap de setmana, una xifra similar a la de l'any passat. L'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, valorava molt positivament com ha anat aquesta 29a edició del certamen.
Supercontents amb tot tal com ha anat. La participació dels cellers ja ens feia previndre també que tindríem una molt bona fira. El temps ens ha acompanyat, la gent ha tornat a ser fidel, molta gent ha fidelitzat i ens visita el primer cap de setmana de maig, doncs per conèixer la comarca, per conèixer la nostra població, per degustar els vins, i coincidim amb tots els celleristes que, tot i haver-hi un públic també jove, doncs, si parlem concretament del dissabte, doncs era un públic que vol saber, és un públic que vol escoltar i és un públic que vol tastar majoritàriament, un públic amant del vi.
L'alcalde va destacar l'important volum d'assistents a la fira, però va mostrar sorpresa per la gran afluència que va haver-hi ja el divendres a la tarda.
La sorpresa divendres a la tarda. Divendres a la tarda ja va ser un dia, va ser una tarda de les més fortes que recordem de les edicions de la fira. Un divendres a la tarda que normalment doncs, inclús alguns cellers muntaven i hi havia, doncs, no hi havia tanta afluència. Doncs aquesta vegada, a les 6 de la tarda que vam obrir, vam acabar a les 9, ja havien venut 1.000 tíquets de degustació. I dissabte es va repetir aquesta afluència molt gran, que vam arribar a vendre més de 5.000 tíquets amb el dissabte.
Així mateix, l'alcalde també creu que el municipi i la comarca estan preparats per assumir aquest volum de gent, tot i que plantejava alguna millora per tal que els assistents a la fira estiguin més esponjats.
Quan pensem en la Fira del Vi de Falset, pensem en que es fan molts actes a tota la comarca, que això també va fent que la gent doncs, vagi fent fluxes cap a un lloc i es vagi movent cap a un altre. També hi ha altres actes durant amb el poble, no?, que es van dispersant, i també tenim un espai molt treballat, un espai enormement treballat perquè pugui assumir doncs, la restauració, els cellers, la zona més lúdica, la zona de descans, la zona de passejar, la zona de venda de tíquets, la zona de les escombreries. Tenim un espai firal pensat per poder assumir a gent, no? Sí que és cert que ens porta a pensar que potser doncs, haurem d'ampliar, d'enxamplar, perquè el dissabte a la tarda doncs, va haver-hi molta gent, no? I llavors sí que ens portaria potser a pensar que haurem de distribuir alguna mida d'amplada més, però tot i així està molt ben pensat.
La Fira del Vi de Falset, però, encara no ha arribat a la seva fi. De fet, des d'aquest dilluns i fins a final de mes, és possible reservar degustacions en cellers de la comarca del Priorat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de les denominacions d'origen, proposa que tota la comarca es converteixi en recinte firal durant un mes, amb cellers fent d'estants, tot oferint degustacions a aquelles persones que prèviament hagin reservat la seva plaça a www.firadelvi.org.
Abans d'ahir va començar la Fira als Cellers i doncs ahir mateix ja hi havia reserves fetes. Aquesta Fira als Cellers va començar amb la pandèmia, com he explicat moltes vegades, i s'ha quedat. I al final doncs, nosaltres sempre els cellers que s'apunten a la Fira per participar a la Fira doncs, també tenen l'opció de participar a la Fira als Cellers. Això doncs, no ho aprofiten tots, alguns sí, però n'hi ha una trentena, uns 30 i pocs que participen d'aquesta Fira als Cellers i que durant tot el mes de maig poden visitar a la nostra web de la Fira del Vi .org per reservar doncs, aquests tastos amb amics, amb família, amb parella, amb el que vulguis, doncs, a visitar els cellers a peu de finca i conèixer doncs, també la història del vi d'aquella família, d'aquella iniciativa, d'aquell enòleg.
L'atur continua baixant al Priorat. Durant el mes d'abril va disminuir en una persona i actualment hi ha 305 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,3%. Per municipis on l'atur baixa més és a Falset, on fins a 11 persones es van incorporar al mercat laboral. Per contra, a Cornudella, 4 persones es van quedar sense feina, a Porrera, 3 i al Masroig, 2. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 93. Els segueixen Marçà amb 35, Cornudella amb 30 i el Masroig amb 21. A la banda contrària hi trobem el Lloar amb només una persona en situació d'atur, la Torre de Fontaubella amb 2 i Torroja i la Figuera amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 13,28% i Margalef amb un 10,26%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen el Lloar amb un 2,17%, la Torre de Fontaubella amb un 3,85% i Ulldemolins amb un 3,95%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un descens de l'atur registrat de 7.359 persones al mes d'abril, el que deixa el nombre de persones en atur en 337.030. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya un 0,5%. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 33.089 persones, de mitjana, el que implica que ara hi ha més de 3.760.000 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals s'ha produït un augment de més de 88.400 persones, el que significa un increment del 2,41%. Aquest passat dilluns 6 de maig es va donar el tret de sortida a la commemoració dels 700 anys de la creació del Comtat de les Muntanyes de Prades i la seva annexió amb la Baronia d'Entença. I és que el diumenge 6 de maig de 1324, a l'interior de la Catedral de Barcelona, el rei Jaume II va erigir les Muntanyes de Prades en comtat per al seu fill petit, l'infant Ramon Berenguer. D'aquesta manera, doncs, naixia un casal nobiliari que, en poques dècades, se situarà entre els de major rellevància de tota la Corona d'Aragó. És per això que s'ha considerat que la commemoració del 7è centenari de la creació del Comtat de les Muntanyes de Prades pot esdevenir un bon pretext per tal d'assentar unes bases fermes que ajudin a conèixer millor el passat medieval d'aquestes terres del sud de Catalunya. El comissari que ha estat nomenat per a tirar endavant aquesta commemoració és el doctor Eduard Juncosa Bonet, medievalista i politòleg, autor de diversos estudis sobre uns espais als quals va dedicar la seva tesina i editor d'un llibre coral publicat recentment i dedicat a la darrera reina del Casal de Barcelona, Margarida de Prades. Els actes programats van arrencar el mateix dia en què es complia el centenari i s'allargaran durant tot un any, en què es preveuen presentacions de llibres, cicles de conferències, cursos de paleografia, elaboració de diversos materials gràfics i audiovisuals, visites culturals, recreacions històriques, etc. Així, el passat dilluns, els diversos pobles que havien pertangut a l'esmentat senyoriu van fer un prego comú i van fer repicar les campanes amb toc de festa a l'uníson. A la tarda, a la cartoixa d'Escaladell, va tenir lloc l'acte institucional d'obertura del centenari. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va deixar escapar tota opció d'aconseguir l'ascens a segona catalana després de perdre per 4-1 davant del Camp Clar. Tot i que els falsetans van ser els primers en obrir el marcador gràcies a Jaume Montalvo, no van ser capaços d'aguantar el resultat favorable i van veure com l'equip tarragoní remuntava el partit. Així doncs, el Falset manté la segona posició amb 53 punts i queda a 8 del líder, el Bonavista, que ja s'ha proclamat campió de la competició. Avui, a 6:15, el Falset rep el nou Domènec Aragonès al Tarragona Futbol Club. El Porrera, per la seva banda, va sumar un punt després d'empatar a 4 gols a casa davant de l'Alcover. Lukman Dembélé, Aleix Amunique, Osama Mir i Alexis Miret van ser els golejadors d'un Porrera que és 13è a la taula amb 23 punts. En la penúltima jornada, l'equip prioratí visita el camp d'un rival directe a la part baixa de la classificació, el Racing de Bonavista. El maig es disputarà demà a les 5 de la tarda. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar el futsal Pax Tarragona per 10-5. Pau Bartolomé, Oriol Espasa, Boris Montlleó, Pol Xitxerxa i Pau Anguera van ser els golejadors dels del nord de la comarca. D'aquesta manera, el Priorat Nord arriba a l'última jornada líder amb 49 punts, dos més que el segon, l'Inter La Selva. En aquest darrer partit de Lliga, els prioratins visiten avui a les 8 l'Olaola Laguna. El Capçanes, en canvi, va perdre per 1-6 contra el Batea. Els prioratins no van ser rival per als de la Terra Alta i només Lluís Pena va ser capaç de fer el gol de l'honor. Així doncs, el Capçanes arriba a la darrera jornada en zona de descens amb 19 punts i es juga a la permanència des de les 12 a la pista del Rapitenc. Als prioratins només els val la victòria i espera que el Vandellòs derroti el Tivissa i el Mora la Nova i el Mora d'Ebre, que juguin entre ells, empatin. A segona catalana, els Guiamets va imposar-se per 4-2 al Botarell. Ernest Rosell, Oriol Pena i Aitor Giné van ser els golejadors dels guiametans, que en la darrera jornada visiten la pista del Montbrió, en un partit intranscendent, ja que passi el que passi, els prioratins acabaran la Lliga en cinquena posició. El partit es disputarà demà a les 12. El Marroig, per la seva banda, descansava el passat cap de setmana, i en aquesta darrera jornada se les veurà amb el Platense de Calafell, demà a 8:15. Passi el que passi aquí també, els marroixans acabaran la Lliga tercers a la classificació. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes, que és tercer amb 26 punts, jugarà demà a les 5 a la pista del Catllà. L'Alforja Priorat Nord, per la seva banda, no va aconseguir passar de l'empat a 0 en el partit que l'enfrontava al Deltebre. Amb aquest resultat, les noies sumen un punt i es mantenen terceres amb 10. Aquest cap de setmana, les del nord del Priorat i el Baix Camp visiten la pista del Rapitenc avui a les 4. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem la setmana amb una situació meteorològica pràcticament sense grans incidències, més que alguns dies de vent de nord-oest. Temperatures en principi una mica fresques, però així com ha avançat la setmana, les temperatures s'han disparat cap amunt i ara tenim valors gairebé estiuencs també aquí a les nostres comarques. El cap de setmana també es presenta tranquil, amb monotonia meteorològica absoluta, sense grans incidències. Tan sols algun núvol al baix de les zones més properes a la costa i alguns núvols d'evolució o núvols alts és el que tindrem doncs, durant tot aquest cap de setmana i possiblement durant dos o tres dies de la setmana vinent. En definitiva, temps tranquils, sense grans incidències i, de moment, com dèiem, sense cap canvi. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui una tromba d'aigua a Granada provocava dos morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.